tenim amb nosaltres el mossèn de Formentera, Miquel Àngel Riera. Molt bon dia, Miquel Àngel.
Bon dia, Bernat, com estem?
Molt bé, i vos?
Molt bé, també, no mos queixarem aquest dia.
Oi, sí.
Que mos ha sortit avui, tan diferent en el d'ahir, cada
sí,
dia
tu.
És un dia diferent, eh?
Ahir feia fred, eh? Sí. Qui estigués a una terrassa a les 3 de la tarda realment havia d'anar abrigat amb bufanda i barret, perquè feia fred.
Sí, no feia falta anar a la terrassa per abrigar-se, eh?
Ja. Però bé, si t'hi trobaves...
L'indret va ser un dia per estar... realment abrigat i estava una miqueta arrecerat.
Sí, i en canvi avui, quin dia més polit, eh? Sol i temperatura agradable. Que bé.
Exacte, així és.
De què mos parlaràs avui, Miquel Àngel?
Bueno, primer volia comentar alguna cosa que m'ocupa. Més que me preocupa, m'ocupa, no?
D'acord.
I és que jo avui a la tarda estic citat per rebre la vacuna.
Ah, carai.
I ara no sé què tinc que fer, perquè tanta informació a vegades...
Quina edat tens, Miquel Àngel? 50, per tant, et toca AstraZeneca, et diran que tornis a casa, Miquel Àngel.
Sí, no?
Sí.
Aquesta era la pregunta, perquè, clar, com diuen que s'atura la vacunació, però estic citat...
No, pues... jo entenc que ja va passar a gent de Formentera fa unes setmanes, quan es va fer la primera aturada d'AstraZeneca, que van arribar a l'hospital i van dir que tornessin a casa. Jo crec, en fi, suposo que ja has d'anar, però jo crec que et diran que moltes gràcies, però que tornis a casa.
Està bé. Pues res, hi ha una duda aclarida, perquè, clar, com dic, informació, i perquè jo també, inclús si encara m'haguessin dit que sí, que es podia avui encara, clar, quan escoltes informació que se planteja que passarà en la segona dosis, si te... posen un altre tipus de vacuna o la segona d'aquesta mateixa AstraZeneca, doncs un dia...
Perquè tu ja tens la primera?
No.
Ah, d'acord.
Per això que he sentit, amb alguna informació, que la gent que havia rebut la primera i ara aquests dies tenen que rebre la segona, no saben
no,
si tenen que...
No saben res.
No saben si tenen que donar la segona d'AstraZeneca o una segona d'un altre tipus de vacuna. I això, doncs sí que... jo, la qüestió de vacunar-me no me suposa cap dubte. El que sí que me provoca una miqueta de malestar és pensar que te'n posin una vacuna d'un tipus i la segona fos d'un altre. Per tant, per aquest motiu, pues, tampoc, encara que m'haguessin dit que avui me podia donar la d'AstraZeneca, plantejar-me sí o no per el fet de no rebre, si llavors podràs rebre la segona d'AstraZeneca o t'hauran quedat d'un altre tipus.
Jo posaria la mà al foc, jo no treballo l'Ipsalut, Miquel Àngel, però jo posaria la mà al foc que en el moment que ahir al vespre les autoritats sanitàries de l'Estat i les comunitats diuen que s'atura. I avui, quan hi vagis, perquè estàs citat i perquè no t'han cridat, doncs ja has d'anar, et diran que tornis a casa. Jo crec, eh? En fi.
Molt bé. Pues un dubte més o menys aclarit.
Molt bé.
Després, per altra banda, voldria avui fer una mica de recordatori a tres persones que crec que han marcat un abans i un després amb moltes coses que no són... molt conegudes i reconegudes, però que dins el seu àmbit pues, han fet una feina que ha estat molt, molt, molt important, no?
I doncs som-hi.
Una d'elles, Naberta Cáceres, hondurenya,
sí.
Que ahir es va reprendre el judici contra el seu assassinat.
Uh-huh.
Aquesta dona va ser assassinada a Hondures,
sí.
Ja fa un temps, i el motiu d'aquest assassinat va ser perquè ell era un activista de poder protegir l'espai natural i en contra de totes aquestes empreses que provoquen pues, aquest desforestament de boscos justament estava manifestant-se ell en contra d'una construcció d'una gran empresa que hagués destrossat tot l'entorn d'aquesta zona i ella pues, es va enfrontar en aquesta empresa i de sobte pues, aquesta dona va aparèixer assassinada, no?
Sí, sí.
Roberta Cáceres és un record i una menció molt especial en aquesta dona i amb ella tots els activistes que estan lluitant per en contra de tot aquest desforestament i de tota aquesta destrossa que s'està fent en el medi ambient, i que persones valentes com la Berta Cáceres i altres activistes pues estan aturant i estan fent pensar a molta altra gent la importància de cuidar del nostre entorn, no? De fet, sí, el Papa francès i molts altres persones estan relacionant la conseqüència d'aquesta pandèmia amb el medi ambient, no? I això és algo que realment ho tenim que tenir molt present i cuidar molt, no? El nostre entorn, no només les persones concretes i en situacions concretes estan sent afectades per la pandèmia, sinó que aquestes conseqüències d'aquesta manera que vivim devorant i destrossant tot el nostre entorn, pues també té unes conseqüències, no?
I tant.
I moltes vegades aquesta manera de viure que tenim, que mos ha recordat aquesta pandèmia que tindríem que aturar, pues veiem que el activisme que tenim laboral i econòmic fa que mos oblidem de que el més important no són els sous, no? I lligat amb aquesta dona, en Berta Cáceres, perquè, a més, la primera vegada que vaig escoltar parlar d'ella va ser d'un altre gran personatge que avui volia fer referència, com és Arcadi Oliveres, que també m'ho ha deixat aquesta setmana, no? Arcadi Oliveres, un gran economista, un gran pensador, formava part d'una institució de l'Església, Justícia i Pau, de la que jo, quan es va fundar Eivissa, pues, casualment vaig ser president, i dic casualment perquè en aquell moment jo era delegat episcopal de Càritas, es va fundar Justícia i Pau a Eivissa, i per el fet de ser director de Càritas, pues, a la vegada també em van nombrar, perdó, delegat de Càritas, em van nombrar director de Justícia i Pau, no?
La van tenir aquí a Formentera i a Eivissa, l'Arcadi Oliveres, parlant.
Exacte. De fet, quan es va fer l'acte de constitució de Justícia i Pau i Eivissa i Formentera, pues, ell era, i vam estar passant uns dies a Escobells en formació de tots els que formaven part de Justícia i Pau, i va ser, bueno, inolvidable. I allí me'n record, com si fos un somni, perquè jo era molt jovenet, tenia 25 o 26 anys, en aquella xerrada que vam tenir allí en el menjador de la casa d'exercicis d'Escobells, aquesta referència en Berta Cáceres, no? I com jo la vaig conèixer gràcies al testimoni d'en Arcadi Oliveres, que, com dic, ha estat sempre una persona que ha oferit un pensament i una alternativa com a economista en aquesta economia que devora, aquesta economia que és un fracàs perquè possiblement està enriquint a uns, però està empobrint la societat i a la vegada pues, està destrossant tot el nostre entorn, no? Un model econòmic alternatiu és possible i economistes de la gran categoria d'en Arcadi Oliveres pues, pues en fa defensa, no? Molt curiós com totes aquestes persones, activistes com Arcadi Oliveres, no han estat convidats i molt reconeguts perquè molts d'interessos econòmics volen fer que hi ha aquestes veus, no? Sempre dic que hi ha tres persones, tres personatges que un tindria que contínuament, en compte d'engegar molts de mitjans de comunicació, que només parlen, com diríem, de premsa groga i de cotillejos, poder dedicar el nostre temps a escoltar conferències d'en Arcadi Oliveres, intervencions d'en Arcadi Oliveres, d'en Teresa Forcades i de jutge Calatayud, no? Vull dir que són tres personatges que, per lo menys, m'han ajudat molt i m'estan ajudant molt a viure un pensament i a tenir un pensament diferent de tot el que passa al nostre envoltant, no? I jo crec que tot això educa, tot això edifica, i jo seria una invitació que faria a la gent a llegir i a escoltar i a formar-se i a informar-se pues, amb personatges que tenen un relleu i que, com dic, difícilment trobaran algú en el mercat perquè no es fa molta propaganda d'aquesta gent perquè va en contra de lo que està establert i va en contra d'uns models que pareix que volen que siguin com el únic model econòmic i el únic model social i polític que pugui haver-hi en un moment, no? I no és així, no? Per tant, un altre reconeixement molt important en Arcadi Oliveres en aquesta setmana que ens ha deixat, però que ha deixat un gran, testimoni i un gran, una gran bibliografia de molt d'interès per poder realment provocar i buscar uns models alternatius en aquesta societat que estan visquent i en aquesta manera de viure que estan portant endavant. No?
Recordem, 75 anys i un càncer de pàncreas que se l'han dut bastant fulminantment. Sí.
Exacte, també més convidaria a la gent que si vol ho busqui, està penjada per internet, la última entrevista que se li va fer també és un encarament en el últim moment de la vida super, super interessant que, bueno, pues que jo crec que val la pena pues, escoltar i veure bueno, pues com dic, que val la pena, no? Que val la pena pues, a vegades tenir una opinió diferent de moltes coses que només tenim una veu i que hi ha veus diferents com són d'aquests tres personatges i m'imagino que n'hi ha molts altres perquè gent com Berta Cáceres també provoquen un pensament i una manera de viure diferent. No?
La Berta Cáceres, que és la més coneguda de molts anònims que lluiten pels drets dels indígenes i ecologistes.
Exacte, exacte.
I el tercer personatge...
I el tercer personatge és en Hans Kuhn, no? És un gran teòleg suís, també ja era una persona molt avançada en edat, des de l'any, a veure si no me'n record malament...
Sí, tenia 90 llargs, sí.
Sí, exacte. I, bueno, aquest gran té una feina molt polida en el Concili Vaticà II, no? El Concili Vaticà II sabem que és aquesta gran reforma que va viure l'Església amb una manera d'enfocar la teologia d'una manera més actual. És un concili en què no es va canviar ningú dogma ni es va canviar ninguna doctrina de l'Església, però sí que es va fer com una nova mirada de la teologia i de la manera de viure com a cristians, no? Com a persona que va formar part del Concili Vaticà II, pues, la veritat és que va fer una feinada increïble, però després bueno, pues, va tenir un petit, diríem, enganxada amb un dels temes que havia sent polèmics, també en el Concili Vaticà II, que era la figura del papa i l'autoritat del papa dins de l'Església, i ell aquí pues, va perdre una miqueta, es va allunyar una miqueta de l'Església catòlica, o que sí, podríem dir que l'Església catòlica es va allunyar d'ell, no? Em agradaria dir-ho així, però també en aquests últims anys pues, el papa francès pues, també va haver-hi una proximitat cap a ell, i bueno, jo crec que va ser un gran teòleg, un gran pensador, que va aportar molt a la vida de l'Església i que inclús, encara que no estigués en comunió 100% doctrinalment amb l'Església, va fer que l'Església es plantejés moltes coses que venien una miqueta de la seva invitació, no? Té uns llibres superinteressants que sobre l'Església, no? A nivell de veure com té que viure l'Església, com un renéixer de la teologia, treballava molt per l'ecumenisme, que tenir en compte que el Concili Vaticà II és un concili ecumènic davant del últim concili que havíem tingut, gran concili que havíem tingut, que era el Concili de Trento, que quasi doncs, era el concili que va anar contra la reforma luterana. Per tant, era necessari un concili que va venir molts anys després, després de Trento, que en va ser el Concili Vaticà II, perquè el Concili Vaticà I pues, es va obrir, però no va tenir grans aportacions, on hi ves una unió molt interessant i molt polida i molt justa entre els protestants i els catòlics, perquè tenim més de lo que ens uneix que de lo que ens separa.
Correcte,
no?
L'ecumenisme, sabeu, és aquest moviment, aquest corrent que intenta doncs, aglutinar, conciliar tots els vessants, totes les línies de credo cristianes, no?
exacte. Tots creiem en Crist, però hi ha coses, com per exemple la infabilitat del papa, pues que ha fet que aquesta unió de tots els cristians pues, es ves una miqueta en tela de judici. I que Toma jo crec que ha fet plantejar i replantejar moltes coses que potser es donaven per assentades i ja està, però que l'Església necessitava explicar millor. I ja en Lutero en l'any 1500 pues, va... cap a l'any 1500 va provocar, que això va llavors de portar el concili de Trento, però també en Hans Kuhn, en el seu pensament en el concili i postconciliar, pues, també ha fet que es replantejar la manera de dir les coses, que no vol dir la manera de les coses, sinó dir-les, no? Plantejar-les, que això és molt important.
Està
no?
molt bé. No, perdona, Miquel Àngel.
No, que quan hi ha una explicació certa i clara de les coses, doncs es necessita explicar millor. I això és el que ha provocat el pensament de Hans Kuhn dins l'Església Catòlica.
Està molt bé que el recordis, no podíem esperar menys de tu, perquè és un recordatori, al cap i a la fi, que l'Església és plural i que es construeix, que és una institució viva i que es construeix a través del diàleg i la discussió, el debat, entre els seus membres. Recordem doncs, les discussions altament doncs, culturals i profundes entre Ratzinger i Hans Kuhn, per exemple, no? els dos assessors en el Concili Vaticà II i que va durar tota la seva vida. I no és un enfrontament per se, sinó que es debatien sobre l'Església, no?
Sí. A més, tu fixa't, jo vaig estar a Roma estudiant en el pontificat d'en Benet XVI i era el que provocava en Benet XVI, no? Que els teòlegs que estaven estudiant provocassin pensament.
Ho deixem aquí, Miquel Àngel. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Una forta abraçada.